Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Hola, sóc la Mercè Raga i cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 1:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93-409-2770 i ens expliques què et passa i a 1:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93-409-2770 i a 1:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
A primera hora, amb Mercè Raga.
Vinga, doncs ja saps, ara mateix estem en directe al programa a primera hora, però tot i així també t'emplaço que si tens ganes de parlar amb els doctors, l'únic que has de fer és trucar-nos ara mateix al 93-409-2770, si tens problemes musculars, articulars, problemes digestius. Qualsevol dubte al voltant de la teva salut i el teu benestar, trobaran resposta avui a 12:45 a l'Espai de Salut Natural per Tothom. Truca'ns ja, si vols, per ser el primer en entrar a consulta al 93-409-2770. I aprofitant aquesta falca publicitària, vinga, seguim avançant avui en el programa a primera hora. Doncs fixa't que avui 5 de març, no sé si ho sabies, però se celebra el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica, amb la finalitat de reflexionar, així com també crear consciència de la importància de l'ús racional de l'energia per al propi bé de la raça humana, ja que de continuar el seu malbaratament, això portaria doncs conseqüències, de fet ja les estem notant, irreparables per al planeta sencer. Per aquest motiu, avui volem parlar amb la Fundació Sigea, amb Xavier Núñez, que ell és director d'aquesta fundació. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mercè. Com esteu?
Molt bé, moltíssimes gràcies per entrar en directe avui. Primera pregunta gairebé obligatòria, perquè vosaltres porteu més de 26 anys, si no m'equivoco.
26 anys aquest any, sí.
26 anys, d'educació ambiental per un futur sostenible. Com es fa això? Com veieu aquest futur? Que sempre parlem de futur, però és que el tenim aquí ja, i ja estem notant les conseqüències.
Fa 25-26 anys... doncs era com molt raro, no?, fer aquest tipus d'activitats, no? Perquè, de fet, bueno, sí que n'hi havia coneixement de la problemàtica que podia venir, però en aquell moment, doncs, bueno, no se li donava la importància que ara se li està donant, bàsicament perquè ja estem veient els problemes aquí.
I com han estat aquests 26 anys? Com s'educa ambientalment?
Bueno, doncs nosaltres, bàsicament, treballem amb públic escolar, públic familiar... i també amb empreses, amb treballadors. I sobretot, doncs, és transmetre'ls que sí que és molt important conservar el nostre planeta, evidentment, que no es perdin espècies, hàbitats, ecosistemes, però, de fet, tot això ho hem de fer pels nostres fills, pels nostres nets. Per què? Doncs perquè, si no, els hi deixem sense recursos. Si aquests recursos fòssils que estem consumint ara, cremant-los, bàsicament, com a combustible... són molt necessaris per fer productes que no n'hi ha altres materials, com envasos per medicines, no? Què farem quan no n'hi hagi petroli? Hem de pensar en les generacions futures. Sí, sí.
Són preguntes que, clar, és el que ens està explicant el Xavier Núñez des de la Fundació Sigea. Ells ho porten 26 anys treballant-ho, no? I parlem d'aquest futur com algo com que encara ha de passar, però, clar, el problema és que ara ja estem... O sigui, aquest futur és un present, està claríssim, no?
Exactament.
I clar, i hem de posar-hi mesures. Avui és el Dia Mundial de l'Eficiència Energètica. Expliqui'ns què és l'eficiència energètica.
Bueno, doncs resulta que els recursos energètics que tenim no són il·limitats, es basem sobretot en energies fòssils que tenen pues, una data de caducitat, de finalitat. Quan ha de ser temps o no podem explotar-les més, s'hauran acabat. Sí? Això per una banda. Per una altra banda, aquest tipus d'energia pues, generen molta contaminació, sobretot atmosfèrica. Sí? I també, doncs, tenim uns altres recursos, que són les energies renovables, que sí que podem dir que són infinites, sí, a nivell temporal, i que podem aprofitar. L'eficiència energètica, bàsicament, és aprofitar l'energia de manera que no malgastem aquests recursos. Sí?
Vosaltres també, des de la vostra web, aprofito i l'explico a tothom, perquè és la Fundació IGEA.org.
IGEA.org, sí.
Exacte, jo estic fent una ullada ara directament. També us feia referència d'aquest Dia Mundial de l'Energia amb aquest lema, encén les renovables. Com les podem encendre?
Doncs mira, clar, un pensa, i jo què puc fer a nivell particular?
Clar.
Perquè sí, bàsicament soc un consumidor d'energia, no? No soc un generador. No puc generar bitcoin en un pis, no puc posar-me plaques solars ni aerogeneradors, sí? Però sí que puc optar per companyies energètiques que facin servir aquestes energies. Mm. N'hi ha, sí? Fa 25 anys, dir això, doncs, era ciència-ficció, sí? Però ara n'hi ha companyies elèctriques que es subministren bàsicament d'energies renovables. Pues això és una acció que podem fer. També a nivell d'eficiència energètica podem fer servir el transport públic en comptes de fer servir el transport privat, sí? Etcètera, etcètera. Doncs hi ha totes unes accions quotidianes que pot semblar que si les faig jo sol pues no poden servir per gaire cosa, però si ens anem sumant persones, podem aconseguir un canvi.
Ara que estava parlant vostè d'aquest canvi, avui estem parlant amb Xavi Núñez, director de la Fundació SIGEA, què li sembla aquesta veu que farà qüestió d'uns mesos doncs esclatat en el panorama de l'actualitat, la veu de Greta Thunberg?
Pues la veig molt necessària, sí. Per què? Doncs perquè, de fet, el mal que li estem fent al planeta, com comentava abans, sobretot ho fem a les generacions futures. I si no n'hi ha una veu a les generacions futures que agafi aquest timó i porti la gent cap a aquesta conscienciació i aquest canvi d'actitud, sí? Els que ja som més grans estem acomodats i no farem aquest canvi. Llavors no és només la Greta, sinó són tots els joves que a nivell mundial van seguir les seves accions. Això és l'important.
Clar, miri, justament ahir a Brussel·les la Comissió Europea volia aprovar aquesta llei del clima, no? I la mateixa Greta Thunberg doncs, estava present i d'alguna manera doncs, se li reclamava Greta Thunberg a la Comissió Europea que sí, que està molt bé, no? Que es marqui l'objectiu de neutralitat climàtica per al 2050, però és que escolti, que estem al 2020, no? I potser hauríem de, diguéssim, d'escurçar-ho, això, no? De prendre decisions ja immediates.
Sí, evidentment. A veure, hi ha decisions i canvis legislatius que ja s'estan adoptant i que sobretot des dels sectors econòmics es posen en dubte. Doncs com per exemple ara al gener ha començat la zona de baixes emissions a el que és la ciutat de Barcelona i alguns pobles colindants. Sí? Doncs això és una acció molt necessària. Et diria que encara hauria de ser més restrictiva, sí? Perquè a part d'aquest consum que parlava abans i malbaratament de recursos de petroli, està la salut de les persones que vivim aquí a l'àrea metropolitana i la contaminació atmosfèrica genera moltes morts cada any. Així que és superurgent actuar.
Senyor Núñez, abans estàvem parlant, no?, de com hem de celebrar aquest Dia Mundial de l'Eficiència Energètica. I deia això, que possiblement doncs, els gestos, petits gestos de tots els ciutadans doncs, poden propiciar un gran canvi. Ens podria concretar quins són aquests petits gestos que podríem fer començant en el dia d'avui, per exemple?
Sí. A veure, tu t'aixeques al matí, el primer que fas és pues, anar al lavabo a rentar-te la cara. Sí? Doncs bueno, obre només l'aixeta, el necessari per fer això, no deixis rajar l'aigua, sí? Si estàs a l'habitació, has encès la llum i vas cap a una altra dependència, doncs tanca el llum. Sí? A partir d'aquí vas a la nevera, agafar l'ampolla de llet, doncs no deixis la nevera oberta mentre estàs omplint el got, tanca-la perquè gasta molta energia si està oberta i tornar a obrir per deixar-la. Doncs són tota una sèrie d'accions quotidianes que al final del dia notem l'estalvi. Mira, en els darrers 2 anys hem fet un programa d'auditories energètiques en llars de Baix Llobregat i Barcelonès, fomentant aquestes actituds, però també fent canvis, petits canvis, que no són grans inversions a les cases, com per exemple canviar el tipus d'il·luminació, sí? 2 bombetes incandescents per bombetes LED, o fins i tot posar un aïllant tèrmic a les finestres, que no són gaire cars, sí? I que això el que fan és reduir el consum energètic de la llar. Al mateix temps, usaven un aparatet que es posa al quadre elèctric de la casa perquè la gent veiés el comptador i pogués observar de quina manera reduïa el seu consum, tant per les mesures que apliquem al seu pis com pel seu canvi d'actitud.
Doncs estem parlant amb Xavier Núñez, de la Fundació Sigea. Si voleu fer un cop d'ull a tots aquests bons consells i aquesta informació que ens està donant, doncs podeu entrar a fundaciosigea.org. Per cert, quins projectes teniu ara mateix en marxa o quines activitats?
Doncs pues mira, jo ara mateix estic a una masia que es diu Can Comas, que és la seu del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, i estic veient que m'arriben 90 alumnes d'un institut de Cornellà que venen caminant, més sostenible no pot ser, sí? A fer una activitat per conèixer l'agricultura que fem aquí, sí? Que és una agricultura que els pagesos cada vegada més la fan ecològica, producte de proximitat, i a més amb varietats que són locals, sí? Varietats tradicionals que si no es perdrien. I a més s'està fomentant, doncs, per exemple, els mercats de pagès, que el pagès vagi directament a vendre a la gent. Mercats de pagès que es fan cada dia de setmana en un municipi diferent del Parc Agrari.
Doncs Xavier Núñez, ha estat un plaer conversar amb vostè, sobretot aquest dia havíem de parlar doncs, amb una de les fundacions que porten a terme doncs, aquests grans projectes. Si més no, vosaltres porteu 26 anys dedicant-vos a aquesta educació ambiental per un futur sostenible. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Des de les 8 del matí et fem costat en els primers compassos del dia. Ets a primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs vinga, ara mateix ens manquen 3 minuts i ens situem ja 9:45 del matí. Estàs escoltant el programa Primera Hora de Ràdio Estel, que també hi té cabuda la música. I és que avui ens assabentàvem que la banda britànica Genesis, de ben segur que saps quina és aquesta banda perquè és una de les més reeixides del Regne Unit, tornarà a reunir-se per fer la seva primera gira en 13 anys. 13 anys, eh? Tony Banks, gran Phil Collins, Mike Rutherford han confirmat aquest retrobament en unes declaracions a la cadena britànica BBC. Si bé, però, Peter Gabriel, fundador del grup que el va abandonar, recordem, el 1975, no hi participarà, però qui sí participarà serà el mateix fill de Collins a la bateria. Nosaltres avui, doncs, aplaudim aquesta bona notícia i ho fem amb una cançó dels Genesis. És aquest Invisible Touch.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel, el Gripau Blau. Cançons, contes i entreteniment per tota la família.
El Gripau Blau, els caps de setmana a 8:45 del matí.
Saps la informació que es pot treure del teu ADN? I la quantitat que se n'arribarà a obtenir en un futur? Saps com és d'important per la teva salut i sobretot la dels teus fills i nets? De manera totalment indolora, DNA Family Book guarda el vostre ADN molts anys en un biobanc de prestigi o encapsulat a casa. Esteu ben acompanyats. Els seus assessors genètics us aconsellen què fer amb l'ADN cas per cas. Conservar el vostre ADN permetrà a la vostra família, ara i en el futur, detectar malalties hereditàries, tractar-les a temps i prevenir-les. És senzill, econòmic i els teus t'ho agrairan. Truca al 93 652 37 66 o visita dnafamilybook.com.
Què és el primer que et ve al cap quan et dic ràdio?
Estel.
Tal qual?
Sí, sí, tal qual. Ràdio Estel. Cada tarda, Ràdio Estel.
La informació matinal a Ràdio Estel té nom propi. A primera hora.
Avui 49 minuts, seguim avançant en el programa d'avui, el programa Primera Hora. Ara et plantejo una pregunta. Tu saps en què creuen els vostres veïns de l'escala? Ho saps? Mira, doncs aquesta és la pregunta que ens planteja el cicle de xerrades sobre les principals creences presents a Barcelona, concretament, que organitza la parròquia Mare de Déu del Carme. Judaïsme, l'islam o budisme zen són alguns dels títols que ens presentaran. De fet, ja ho han començat a fer un cop al mes i ho faran fins al mes de juny. Els assistents també tindran l'oportunitat doncs, de visitar alguns temples de les confessions religioses que es presenten en aquest cicle de xerrades. En parlem de tot plegat amb Albert Moliner avui al programa Primera Hora. Ell és coordinador d'aquestes jornades. Què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui. El títol, diguéssim, que ja engloba moltes coses i és molt explicatiu, no? Perquè ens parla de veïns, perquè ja no parlem de quelcom llunyà, no? Sinó de veïns, que convivim amb ells cada dia, no? I es fan des de la parròquia perquè cerquem aquestes solucions properes i pràctiques. Seria així una síntesi? Com ho veu vostè?
Sí, mira, del que tractava en aquest... Quan vam pensar aquest cicle de conferències es tractava d'això, d'acostar-nos als veïns, no veure'ls com unes persones estranyes, sinó saber qui són, què és el que creuen, clar, com són, i aleshores ens va acudir que, bueno, pues, convidant a experts i gent d'aquí del barri també, gent propera, gent coneguda, pues que ens fessin 5 cèntims de la seva fe, de les seves creences, per així facilitar més el coneixement i veure que no són estranys, sinó que són propers i que, bueno, tampoc no són persones llunyanes, sinó que són aquí al barri, convivim amb ells, i no els hauríem de veure com uns estranys, sinó com els veïns que són.
Podríem dir que el repte del segle XXI amb la globalització ha fet doncs, que la diversitat religiosa en societats com la catalana ja no sigui com algo anecdòtic, sinó que formi part ja de la nostra pròpia quotidianitat?
Clar, és la realitat que vivim nosaltres. Ja no estem en una tradició religiosa única, sinó que ara ja els nostres veïns es manifesten, perquè la religió també té una esfera pública, es manifesten i ens conviden a les seves festes, i aleshores, bueno, pues, quan un musulmà ens convida al trencament del Ramadà, del dejuni del Ramadà, i això dius, i què és el que estan fent? Bueno, pues, si ens conviden, acostem-nos, i a partir d'aquí anem a conèixer una miqueta més què és el que fan i per qui ho fan. Aleshores, ja no podem parlar d'una sola i única tradició com era fa un temps enrere, uns anys enrere, la catòlica, la cristiana catòlica, sinó que ara ja pues, tenim aquesta diversitat, i això és una realitat que tenim aquí al barri ben present. Sí.
Clar, perquè vosaltres esteu també també des de la parròquia de la Mare de Déu del Carme, esteu al Raval, no? al barri de Barcelona, que és des d'on es fan aquests cursos. Hem de dir que, senyor Moliner, no n'hi ha prou ja amb la tolerància, sí, però per una convivència plena cal un diàleg que parteixi del coneixement mutu, no? Entre quins valors ens hem de moure o han de coexistir aquestes diferents religions?
Bàsicament el valor de la convivència és, i del coneixement de l'altre. No podem ignorar l'altre perquè, com que no sabem qui és, doncs aleshores prescindim d'ell. Sinó que, com que estem vivint al mateix barri, doncs hem de facilitar la convivència i el coneixement mutu. I és per això que fem aquestes xerrades, sí, sí. Uh-huh.
Fins ara quines xerrades s'han fet i quines han estat les conclusions que s'han extret?
Pues, la primera va ser el mes de gener i va ser un escolapi, el pare Ramon Maria Nogués, que ens va parlar de l'espiritualitat i del fet religiós, de què és el que passa en el servei de les persones. Ell és un catedràtic de biologia. Què és el que passa en el servei de les persones que fan que siguin creients o que fa que no siguin creients? Després, el mes de febrer, vam tenir la presentació del judaïsme, en què van a càrrec del rabí Stefan Berkovich i també del cristianisme protestant. Perquè aquí al costat, al carrer Tallers, hi ha una església evangèlica i, bueno, per la seva responsable, la pastora d'aquesta església, va tenir a bé presentar-nos al cristianisme protestant. Uh-huh. I l'altre dia, el dimarts passat, el dia 3, van venir dos representants de l'islam i van parlar, pues, d'aquesta religió, pues, ben present i ben majoritària també aquí al barri. Les properes seran el sikhisme i també Joan Carles Mercet es parlarà de l'ateisme. Després, dues persones més, la Berta Meneses, que és una monja catòlica també, i una monja budista zen, es parlarà del budisme zen, i la Montse Castellà, una experta del budisme tibetà, es parlarà d'aquest altre tipus de budisme. I com a síntesi d'aquest cicle de conferències al juny, mossèn Antoni Matavós ens parlarà del fer religiós en una societat plural. I les conclusions que anem traient és aquestes, de que no som lluny. Cadascú té la seva fe, la seva creença, la seva particularitat, però no som lluny els uns dels altres i veiem que hi ha molts trets comuns. De fet, en aquesta parroquia hi ha una tradició de compartir festes importants i de compartir-les. Per exemple, quan arriba Nadal, pues, convidem també els musulmans, i ells ens conviden en el trencament del dejuni durant el Ramadà. Ara que tindrem la Pasqua, pues, també compartirem amb ells la Pasqua. I, bueno, sortim fora al carrer, no ho fem aquí a la parròquia, i a la Rambla del Raval, per exemple. I, bueno, pues convidem a la gent que vulgui compartir amb nosaltres també aliments i el to festiu.
Uh-huh. Ja per acabar, fins a quin punt és necessari, doncs, conèixer les creences del món? En què ens pot ajudar?
Pues, bàsicament ens ajuda, com qualsevol altre tipus de diàleg i de coneixement, ens enriqueix a nosaltres mateixos i ens facilita el coneixement de l'altre. I així l'altre deixa de ser un estrany, una persona aliena, i es converteix realment en el nostre veí, aquella persona que en un moment donat es pot donar un cop de mà, o bé que nosaltres també li podem donar un cop de mà a ell. Sí.
Uh-huh. Doncs ha estat un plaer haver conversat amb vostè, però ara, clar, pregunta òbvia, què hem de fer si ens volem apuntar en aquest cicle de xerrades? Com ho podem fer?
Res més senzill que venir aquí a la parròquia del Carme, que està al carrer Sant Antoni Abat, el número 10. La propera conferència, la propera presentació, serà el dia 14 d'abril, a 6:45 de la tarda. Aleshores, on s'acosta, ve cap aquí a la parròquia i serà molt benvingut i ja està, ja gaudi. Arminder Caur ens presentarà el sikhisme i Joan Carles Mercet l'ateisme. I es tracta de unes presentacions que van des de 6:45 fins a 8:00 i s'estableix un diàleg entre el públic i els ponents.
Uh-huh. Doncs,
més que acostar-se aquí a la parròquia.
Ens hem d'acostar a la parròquia. Ens recorda, sisplau, l'adreça de la parròquia?
Sí, és al carrer Sant Antoni Abat, al número 10.
Fantàstic.
La parròquia de la Mare de Déu del Carme.
Doncs ha estat un plaer conversar amb vostè, Albert Moliner. Moltíssimes gràcies, eh?
Gràcies, igualment. Adéu.
A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs això és el que ha donat de si el programa d'avui, el programa Primera Hora. Hem començat a les 8 del matí, hem repassat doncs, els temes de l'actualitat i demà més, eh? Demà us estem preparant un programa especial Dia de la Dona. Ja saps que el Dia de la Dona se celebra diumenge, però nosaltres ja ens avancem i demà ja us estem preparant doncs, aquests temes que esperem que us agradin. Què t'haig de dir? Doncs mira que a partir d'ara mateix, a la fórmula, jo hi seré amb vosaltres a la fórmula, però això serà a partir de les 12, però a partir d'ara a Ràdio Estel a les 10 arriba Sergi Mas amb 50ers. Avui parlarà d'economia amb Luis Herrero, president de Barcelona Centre Financer Europeu, i també amb Josep Lluís Rovira, cònsol d'Estònia i Creu de Sant Jordi. Ell és empresari, emprenedor. Això serà a les 10, però és que a les 11 arriba una nova edició de Oh, Déu meu, a Miquel Murga. Ja saps que aquesta setmana estem d'estrena. Avui en Miquel doncs, repassarà els top 10 dels millors llibres d'aventures. I ja ens situem a la tarda. A partir de les 6 arriba el mirador de l'actualitat amb Ignasi Miranda. Avui l'Ignasi Miranda tractarà el tema del coronavirus, una amenaça encara de conseqüències, la veritat, incertes. Avui en aquest mirador de l'actualitat acompanyaran a l'Ignasi en el col·loqui Josep Maria Guardiola. Ell és epidemiòleg de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, Carmen Benito, directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arquebisbat de Barcelona, i també en aquest col·loqui molt interessant sobre el coronavirus, a les 6 de la tarda, Josep Maria Simón, oftalmòleg i expresident de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques. I no podem obviar aquesta fórmula, Estel, que arribarà a partir de les 12 del matí. Amb una servidora repassarem doncs, grans hits d'ara i sempre aquí, a la fórmula Estel. T'haig de dir també que a 2:15 arriba l'espai de salut natural per tothom. De fet, ja ens pots començar a trucar, si vols, al 93-409-2770 si tens algun dubte mèdic. I a les 8, per arrodonir tota aquesta programació d'aquesta casa d'avui, plusvàlua amb el periodista Salvador Aragonès. Deixa'm dir-te, va, que encara tinc uns segons, doncs que et convidem també a que entris a la pàgina web de Ràdio Estel, perquè allà hi veuràs un ampli ventall de promocions que van des d'aquests grans concerts dels caps de setmana a la nova Jascaba de Terrassa o aquest festival que s'està preparant ara al mig de març. Fes una ullada, entra a www.radiostel.cat o també a aquests concerts del tradicionaris que ens ofereix entre tots els participants dues entrades dobles gratuïtes pel proper 13 de març per anar a veure La Coixinera. No t'ho perdis. Vinga, dit això, ara sí que us deixo i us deixo amb molt bona companyia. Primer de tot amb les notícies, amb Rafa Sanahuja i després amb Sergi Mas.